Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Onze i vuit minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres, i amb un debat interessant sobre els horaris...
De les pel·lícules.
No de les pel·lícules, sinó els horaris que triem per anar a veure les pel·lícules. Àngel Comas,
hola,
molt bon
tal?
Dia, què tal?
Molt bé.
Divendres a última hora és un mal dia, no?
Per què?
Per anar a veure una pel·lícula...
Bueno, depèn de la setmana que hagués tingut,
no? I sabeu quina és,
no?
També una
per
mala hora?
Per vosaltres sí, perquè us veig molt esgotades...
Només heu de fer la prova.
Molt estressades, oi?
Però sabeu quina és mala hora, també, que ara m'acabo d'en recordar? I ja anava de petita i ara no hi aniria mai. Les sessions de dissabte a les 4 de la tarda.
Home, no...
Amb aquell ressol. Després d'haver fet un gran àpat d'allò de dissabte.
Home,
a casa l'àvia.
Pensa...
Jo... Les sessions de les 4 de la tarda, fora.
Fora,
no hi arribo.
La tarda és,
ni la tele.
Ni la tele.
És la,
no
bueno,
podria.
És que t'adors, segur, a les 4 de la tarda, no? A la nit també. Ja està, llavors, per què serveix el cinema?
Quina és la millor hora? A mitja tarda?
Depèn de cada persona, no? Hi ha persona
sí.
que no, no,
hi ha gent
té,
que
no té cap del, hora.
Hi ha perquè... gent que li agrada els matins, no? Les sessions matinals.
A tu t'agrada les sessions matinals?
Ah, no, no. Estic aquí, no hi puc anar, estic aquí.
Ah, perquè a les sessions matinals devies recordar quan portava els teus pares a veure pel·lícules infantils, no?
Clar, són si les sessions de nens sessions... petits.
No sé.
I les de les 4 de la tarda també et veus tot una cua de pares amb nens petits.
Sí.
Exaltats.
Això passa com els partits de futbol.
I clar.
Abans es jugaven a les 4 o a les 5 de la tarda i ara resulta que es juguen a les 10 de la nit a vegades, oi?
Ja, per les qüestions televisives.
Sí, clar, clar, clar. Però bueno, no.
Bueno, cadascú haurà de trobar la seva hora.
Ah, jo penso que sí, eh? Jo penso que tothom tenim la nostra hora i a més depèn del nostre estat d'ànim, també. No, oi que sí? Mm,
sí, però jo diria que en general, no sé si podem emetre aquest judici i generalitzar, però el divendres a última hora de la nit anar a veure una pel·lícula al cinema... Més que veure la pel·lícula, jo crec que escoltarem el ronc de més d'un que es deu quedar.
Però, de totes maneres, el divendres és un dels dies
clau,
important per les recaptacions. La gent va, i va a la nit. A la nit.
Doncs mira, si teniu intenció d'anar-hi, feu una migdiada abans.
Esclar,
a mitja tarda,
no estava,
si podeu.
No estava, no estava.
És que fa pena quan vas al cinema i et quedes adormit.
Et quedes dormint?
Sí.
Sobretot li fa pena al és... costat, no?
Home, i et perds la
perquè
pel·lícula,
si
ronc, quina
si
gràcia
ronques,
té.
Què?
Per anar a dormir, et quedes a casa.
Jo pots ben dir ja.
Apa, va. Estrenes per...
Per
parar
un
tub, tren?
Per parar
per
un
no
tren.
Dormir-se.
En tenim quatre d'estrenes,
no
d'acord?
Eh?
Vinga.
Comencem amb la primera. Es tracta de A Silent Voice i només la podrem anar a veure a Yelmo.
Tu i jo, Nishimiya, podemos ser amigos?
¿Amigos? ¿Eres amigo de una chica a la que acosabas en el colegio?
Quiero que Nishimiya se quiera a sí misma.
Es tracta d'una proposta d'animació japonesa dirigida doncs, per una dona, una directora, la Naoko Yamada, i es tracta d'una proposta, si més no, no he vist la pel·lícula, no opinaré des del punt de vista crític.
No he vist el tràiler.
Però interessant la història, perquè es tracta de... Parla de la Nishimiya, que és una estudiant de primària que és sorda, i com que és sorda i parla amb llenguatge de signes, ella rep el bullying d'un company de classe. Val? I anys després, aquest company de classe li vol demanar disculpes i el que vol fer és aprendre el llenguatge de signes per poder parlar amb ella i disculpar-se. M'ha semblat interessant.
Aquesta pel·lícula forma part d'aquest tipus de cinema japonès, que és un cinema molt exquisit, dibuixos animats, però de molta qualitat, sensible, i que tracta de temes importants. No és una pel·lícula infantil. Llavors, és una pel·lícula per mostrar el bullying, però amb dibuixos animats, cosa que és una proposta artística molt creativa i que s'aparta de l'habitual. El cinema d'animació també pot ser cinema seriós per adults, i aquesta és una prova.
Jo, el tràiler que et comentava que l'he vist, ja t'ho mostra. O sigui, És una proposta que, com deies, sembla interessant, diferent, atractiva també pels dibuixos, que estan molt, molt cuidats. Com a mínim crida l'atenció, com a mínim.
És que el cinema d'animació japonès, que parteix de l'anime, que és més simple que que aquesta pel·lícula, té una estètica pròpia i una estètica diferent, en la qual la tradició japonesa, però en aquest cas naturalment feta per públics occidentals també, doncs s'imposa sobre els convencionalismes normals de les pel·lícules, per exemple, les animades de Hollywood. És un cinema d'animació completament diferent, i completament diferent a la que la tradició està present sempre.
No, ara estava pensant, no, aquest gènere l'anime allà al Japó que és tan important. En primer lloc em feia dues reflexions. Si aquesta pel·lícula hagués sigut amb personatges de carn i os, japonesos, actors, no hagués arribat mai.
No, o sigui, això és veritat.
O sigui, que a Europa només arriben les propostes d'anime, perquè deuen vendre i tal. I després, no sé si tu ho sabràs millor, Àngel, aquesta reflexió que jo em faig, que una cosa és ser el director o la directora d'aquesta pel·lícula i una altra cosa és l'il·lustrador amb el que t'ajuntes, o la il·lustradora o l'equip d'il·lustradors amb els que t'ajuntes, que també deu ser important, no? A qui tries perquè, no? Perquè facin aquesta proposta tan delicada.
Normalment el director d'aquest cas...
també dibuixa, o no?
No, en aquest cas no. El director o la directora dirigeix la pel·lícula com si fossin de carn i os. Llavors està present, sobretot en l'editatge, però els animadors, aquests normalment es tria el productor.
I jo crec
normalment,
que... Clar, jo aquí he portat el nom de la directora, però crec que també hauríem d'haver dit potser l'equip de... I dic, ostres, i m'ho he deixat,
no,
sí, i crec que...
Ara... És que jo crec que el més interessant d'aquesta proposta és, diguem, l'estètica. Com deies tu?
Qui ha posat el segell, no?
Sí, exacte, però la directora, aviam, imaginem-se, dirigeix els actors, per dir-ho d'alguna manera, que en aquest cas és els dibuixos, el muntatge, però clar, tu dius, són importants els animadors, però pensa igual, hi ha un equip de 60 o 70 animadors.
Per això.
Crec que llavors, qui es dirigeix? Pues un cap d'animadors i la directora també.
Clar.
És que és molt difícil a vegades buscar l'autoria, que tu el que pretens ara és buscar l'autoria de la pel·lícula. I l'autoria d'una pel·lícula a vegades és molt difícil, perquè una pel·lícula és un art col·lectiu. I a vegades els que fem crítica d'això ens equivoquem i per simplificar diem això és d'aquest, això és de la Yamada. Sí, però és un art col·lectiu i té tanta importància el productor com els animadors, com el cap d'animadors i com la tècnica que s'utilitza. La part tècnica és molt important perquè, clar, si no és el mateix feta per ordinador que feta per imatges aïllades que després es munten i després què? Després... Per exemple, us he fixat en un dibuix tot planer que de tant en tant hi ha un travelling cap a les... Qui decideix això? Normalment la directora o el director, vaja. Però l'autoria, per què busquem tant les autories? És que jo no ho sé, perquè això és un mal endèmic.
És una simplificació.
Sí, però és una simplificació, però és un mal endèmic. Perquè l'autoria, i què? La pel·lícula és la pel·lícula. És...
Com dius tu, tenim la necessitat de posar noms a tot.
Fins i tot no? Tenim un cicle de cinema d'autor.
O sigui, sí, clar. Jo, de totes maneres, amb aquell tracto de buscar l'autoria. Perquè llavors l'autoria, en aquest cas és més difícil, però en el cinema d'autor és relativament més fàcil perquè jo el que miro és la trajectòria de la persona que dirigeix aquella pel·lícula i llavors veig si encaixa o no encaixa amb una manera pròpia d'explicar les històries, que és no amb els arguments, sinó la manera d'explicar-les. El seu punt de vista està present, això és l'autoria, no? Però em refereixo que no sempre es pot aplicar l'autoria. Avui, per exemple, les pel·lícules que veurem, algunes sí, algunes no.
Què diuen les crítiques, Eva?
Doncs la Cinemania diuen que la directora de anime más interesante del momento da una lección de empatía, construcción de personajes complejos y también muchas vueltas. Y después El País diuen tan dolorosa como emocionante es capaz de hablar de temas muy complejos sin renunciar a la controversia que puedan suscitar.
Molt bé.
Bones crítiques, eh?
Bones crítiques.
I recordeu que és anime, però que és un tema que no són dibuixos per nens,
exacte.
Això és important.
i només està Yelmo, recordem-ho. Anem a una altra estrena, ara sí, aquestes podran a veure Cinesa i a Yelmo, i és Maria Magdalena.
María, has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti.
Tu familia dice que luchas contra el demonio.
Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí.
Aquí no hay demonios, María de Magdala. Ella hará la voluntad de Dios.
¿Por qué no puede ella seguirle?
La gente nos juzgará.
¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo?
A veces es como si yo no estuviera aquí.
¡Puede ver!
¿Se siente esto al estar unido a Dios?
Nadie me había preguntado nunca qué se siente.
A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres.
Ve con ellas. Sé mis manos.
No está bien que él te haya escogido para guiarnos.
Maria Magdalena, en aquest cas, Rooney Mara es posa a la pell de Maria Magdalena i Joaquín Fènix a la pell de Jesús de Natzaret. A veure, la història de Maria Magdalena, qui més qui menys, la coneixem. Els que no la coneguin, en farem 5 cèntims. Es tracta, no?
Explica-me-la.
Sí, sí.
Explica-me-la.
Maria Magdalena, aquesta jove dona repudiada doncs, una mica per la seva comunitat, i va trobar en Jesús de Natzaret doncs, un company, i aquí diu company de vida sentimental, i aquí diu que no, només un company d'amistat, sentiment, no? Aquestes conspiracions a vegades que surten entorn al cristianisme. I bé, parla d'aquesta història, la relació de Maria Magdalena i de Jesús de Natzaret. O si més no, com Jesús de Natzaret va ajudar Maria Magdalena.
Aquesta pel·lícula té una novetat. Bueno, el director és el Garth Davis, que va fer una pel·lícula que es deia Lion, que té 2 o 3 anys. A mi no m'agrada massa, que és una pel·lícula d'un nen a Calcuta
que es perd.
A mi no m'agrada massa perquè era una pel·lícula massa ternurista, que diria. I aquesta pel·lícula té un punt de partida bastant interessant que demostra que almenys el director és ambiciós, que diu que presenta a Jesucrist i els apòstols com una mena de grup, podríem dir musical, per dir-ho d'una manera,
de banda.
Que encara que no sigui en música, i la Maria Magdalena és una grupi, és una seguidora del grup dels apòstols i participa en els seus debats i tot això, no? Llavors li dona una volta als tòpics de la Maria Magdalena, que és una prostituta, que està al peu de la creu i tot això, sinó que la fa més activa i fins i tot fa una pel·lícula feminista. Perquè el donar-li aquesta nova
protagonisme, aquest protagonisme, no?
Sí, protagonista, clar, és la protagonista. El Joaquín Fènix no deixa de ser el cap del grup.
El
líder del grup, i ella no deixa de ser una fan que el recolza, però participa a les seves discussions, a les seves activitats. Això és el punt de partida, podríem dir, més interessant de la pel·lícula. Després no vol dir que funcioni, la pel·lícula no acaba de funcionar del tot, perquè potser els tòpics subjacents amb els personatges s'imposen a el que vol fer el director. Però bé, és una pel·lícula, diguem, interessant.
Les crítiques diuen que el director intenta fer un retrat original i feminista de l'apòstol de los apóstoles, però no hi ha demasiada passió. És veritat, perquè es deia de Maria Magdalena que era un 13è apòstol. No? Que hi ha aquell quadre de Da Vinci que llavors s'utilitza a la pel·lícula Código Da Vinci per dir que Maria Magdalena és el 13è apòstol que està allà a la cantonada posat.
És una especulació com una altra.
Com una altra, definitiva, com la de la Sàbana Santa.
Com que la història no es pot escriure sense posar una part d'especulació, aquí es posa aquesta i el director dona el seu punt de vista.
I una altra crítica diu que el director lo intenta todo lo que puede, però no és capaç d'encontrar un ángulo fresco para este drama sagrado.
Pues molt bé.
Doncs molt bé. Ens n'anem a una altra estrena?
Vinga. Anem.
Ens n'anem a Tomb Raider, que també la podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
Otra vez me ha parecido ver a papá. Creo que me estoy volviendo loca.
Lara, tu padre nos ha dejado. Llega un momento en el que tenemos que afrontar quiénes somos y quiénes estamos destinados a ser.
Creo que sé dónde fue mi padre.
Eso es en mitad del mar del diablo.
Será una aventura.
La muerte no es ninguna aventura.
¿Qué haces aquí, Lara? Llevo 7 años en esta isla. Tu padre, él me trajo aquí. Ahora veo el parecido, la inteligencia.
Sí, està viva la Carme. Escolteu, doncs...
Soc aquí, eh?
Tomb Raider, que en aquest cas Alicia Vikander substitueix a Angelina Jolie després de tants anys, Angelina Jolie encarnant aquest personatge de la Tomb Raider, doncs comença la era de l'Alicia Vikander. A diferència, jo feia aquest paral·lelisme, 007, que ha tingut tants personatges, no? El Sean Connery, el Pierce Brosnan, ara diuen que aquesta última que sortirà del 007 és l'última pel·lícula protagonitzada pel Daniel Craig. Doncs jo veig aquí que Tomb Raider és un personatge que feia l'Angelina Jolie, i ara li agafa el testimoni l'Alicia Vikander, que en aquesta pel·lícula torna una mica als orígens, perquè ens explica una mica doncs, els orígens de la Lara Croft, que és filla d'un home aventurer que desapareix i ella el que vol és trobar-lo, i és aquí on comença l'aventura de la Lara Croft, que és trobar el seu pare.
Molt bé.
O què va passar amb el seu pare, clar.
De totes maneres, jo no li trobo paral·lelismes amb el James Bond, ni molt
doncs,
menys.
Jo sí.
Perquè el James Bond...
És una qüestió generacional, no? És la substitució, podríem dir, natural,
sí.
No?
Era,
dels actors. Jo em referia a això.
Ja que parlem de...
I quan l'Alicia Vikander es cansi, o potser sigui gran, en buscaran
una...
O
no fa cap més.
O potser pues això, només
no,
en fa una i agafaran una
altra. No, però el James Bond és diferent, perquè el James Bond és una franquícia, podríem dir, que se'n va anar adequant el pas del temps i els gustos del públic. És a dir, després de Sean Connery, que era una pel·lícula que trencava molt lluç, va venir el Roger Moore, i el Roger Moore li va donar un sentit de l'humor, que no tenia tant el Sean Connery. Llavors, es anava adequant als gustos del públic. Per exemple, els enemics eren els enemics d'aquell moment d'Occident, perquè la pel·lícula començava que els enemics tenien faccions soviètiques, per dir-ho d'una manera. Després eren xinesos, i així, no? El Sean Connery és una franquícia que realment té la intel·ligència de renéixer cada vegada en funció del mercat que té. I a mi m'agraden molt les de Sean Connery. Jo penso que es podria fer un estudi històric de les seves diferents èpoques a través de la manera com es tracta el personatge. El Daniel Craig, per exemple, és un personatge violent, cínic. Però per què és? Perquè el primer Sean Connery era cínic, però no tan violent. Eren més eròtiques, per dir-ho d'alguna manera. I el Daniel Craig...
I el Pierce Brosnan?
Qui?
I el Pierce Brosnan
és elegant.
Una etapa de transició, i per mi el problema que tenia era que era massa bon actor. No dic que el Sean Connery no fos bon actor, ni molt menys. Però el Pierce Brosnan, que havia interpretat a Shakespeare, li va donar al personatge un aspecte de transició. Està bé. A mi m'agrada, no? Ara, en aquest cas, jo crec que l'Angelina Jolie es va cansar del personatge perquè es va conscienciar políticament. I llavors no, li molestava molt aquest personatge. I aquesta noia, que va guanyar l'Oscar, la millor actriu secundària per aquella pel·lícula, La xica danesa, aquesta noia, doncs, que és una sueca, amb un nom espanyol, que està casada amb el Michael Fassbender,
i es van conèixer en una pel·lícula.
Pues aquesta noia, jo no sé quin és el seu pervindre. La pel·lícula és, recordem que està basada en un videojoc, un videojoc que va començar sent com l'Indiana Jones, en plan dona, i aquí encara ha potenciat la part més feminista del personatge.
Estic totalment d'acord, Àngel, perquè si fem un repàs de l'Angelina Jolie, sempre, vull dir, a part que ella és una dona explosiva i molt guapa, també l'Angelina Jolie. Anava molt escotat.
Vigila amb les explosions, eh?
Sí. El vestuari era molt escotat, les samarretes molt ajustades, els shorts molt curtets, i l'Alicia Vikander, precisament, és una actriu que és una noia maca, però potser no és no explosiva, i després que en el vestuari se li veu unes samarretes doncs no tan escotades. O sigui, que és una aventurera que va còmoda, no sexy per la selva. Que és el que era Angelina Jolie, que és el que li feien fer a ella.
Però la noia aquesta ha fet cultura física per interpretar el personatge.
Home, ja m'ho imagino.
Tant, no, ho dic perquè està aquest... més musculada que l'Angelina Jolie.
Però aquesta observació que fa l'Eva potser també és equiparable al comentari que tu feies respecte de l'adaptació dels diferents
és
actors
que també ho he vist.
A James Bond. Oh,
clar,
no?
S'adequa ara... a l'època, segur. Ara, jo no sé quin permitre té aquesta noia ha fet el personatge.
O també la Wonder Woman, ho dèiem quan parlàvem de la Wonder
està
Woman.
Més en la línia, està més en la línia de la Wonder Woman.
O sigui, tiren més cap al feminisme, més cap a la superheroïna i no cap a la superheroïna sexy. Sí.
Però no oblidem mai que la pel·lícula és una adaptació d'un videojoc.
Efectivament.
I, per tant, el videojoc és el que marca tota la història i el que marca tota l'evolució del personatge. El videojoc també, aquest videojoc també ha evolucionat i ara evolucionarà més arrel d'aquesta pel·lícula.
És que feia molts anys que no es feia una pel·lícula de Tomb Raider. Bastants. L'última...
No, 5 o 6.
Doncs bastant.
Bueno, sí,
per
clar,
ser una franquícia...
És curiós, això. Això de les diferències d'edat, Per ella, 5 o 6, és una eternitat.
El temps és molt relatiu, ja ho sabeu.
No trobes... Home, per ser una franquícia, 5 o 6
anys
és bastant.
Són bastants
tenien anys, que deixar-la reposar, perquè al plegar l'Angelina Jolie de negar-se a fer més pel·lícules, doncs llavors, clar, tenien que veure què passa. I ara es veu que és propícia. Una pel·lícula entretinguda, basada en un videojoc, sempre diré això, i per tant forma part d'aquesta pel·lícula de superherois, per dir-ho d'alguna manera, en què l'acció i els efectes especials tenen molta importància.
I el director és un home, és un senyor noruec, que també, buscant a la seva filmografia, tampoc és que tingui grans títols que diguis...
Té una pel·lícula que es diu La Ola, que és una pel·lícula que es diu La Ola, que és una pel·lícula...
D'aquestes hi ha dues pel·lícules, no?,
sí,
amb el mateix títol.
És veritat.
Sí, n'hi ha dues. Hi ha una, La Ola, hi ha una pel·lícula que és alemanya, que és que parla
del
nazisme, que és la bona, i La Ola, que va fer aquest home, que és no és la tan bona, perquè és un tsunami.
Això, la Ola del tsunami. Doncs això,
hola,
que no
hola,
té...
Hola.
Sí, hola, hola, Petsicola.
Hola, hola.
Això, que no, tampoc han triat un director de Hollywood, d'una major que diguis aquest, et posem aquest.
Bueno,
les crítiques que diuen, Eva.
Les crítiques diu que quan tots sus personatges secundaris unidimensionals i seqüències d'acció típiques queden de lado, lo único que se mantiene en pie és Vikander. I una altra, que m'ha semblat molt interessant, que diu que la pel·lícula diu liderada per una actriz ganadora de l'Oscar con más talento de lo que la historia requiere. Aquesta m'ha semblat interessant.
Em sembla perfecta, tu.
Doncs a mi també. Anem
ara
per l'última
parla...
estrena.
Sí.
Es tracta de La tribu, que podrem anar a veure a Cinesa i a Yelmo.
¿Qué se le puede decir a un hijo que hace 35 años que no ves?
Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida.
Que sea mi suerte.
Suerte. Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta destrozar la vida a un ser humano, eh?
Perdón, soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir.
Usted y yo no tenemos nada que ver.
Tenía 16 años, era una cría.
Y tenemos que hablarlo.
¡Miguel!
Yo soy tu enfermera. Y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas?
Belén. Bueno. Que hablo difícil.
Oye,
no pasa nada.
Se está asustando.
Ya la doctora,
por favor. Si no pasa nada.
Victorino.
Fide García Ruiz.
Firmó 300 despidos como si fuera Bisbal firmando autógrafos.
Nosotras somos las mamis, amigas de tu madre. Vamos juntas a clase de baile en La tribu. ¿Te gusta la música a ti?
¿Y yo vengo de aquí?
No me gusta.
Pues es lo que hay.
Huele muy fuerte.
Uy, qué feo.
Chicos, este es vuestro hermano.
Uy, tengo pedo.
¿Qué le pasa? Es retraso mental.
¿Que se caga, tío?
El baño, aquí no,
Culo. Yo no quiero ir a
doncs la tribu, aquesta comèdia liderada per Carmen Machi i Paco León, ens parlen de la història de la Virgínia, que seria el paper que interpreta Carmen Machi, que és una dona de fer feines que, en les seves estones lliures, el que més li agrada és anar a les classes de ball. Ja, ja té un grup d'amigues amb les que intentarà recuperar el seu fill, que va donar en adopció fa molts i molts anys, i el voldrà recuperar a través del ball, perquè té una frase que diu, que a mi m'ha agradat molt, que diu «El baile lo cura todo».
Sí,
i és veritat, jo quan feia ball professional, ball esportiu, és que m'ho curava tot.
Bueno,
sortia de classe, feliç, feliç.
Això és realment en què es basa la pel·lícula, que el cavall ho cura tot, no? I mira,
és una teràpia, sí.
Sí, sí, és una teràpia, sí.
Aleshores, la pel·lícula, no oblidem que està dirigida pel Fernando Colomo, perquè ho dic perquè aquest home va ser un dels que va crear la movida madrilenya cap als anys finals dels 70, 80,
80, sí.
Junt amb Almodóvar, Alaska i los Pegamoides, amb la revista La Luna, amb un programa de televisió que feia una tal Paloma Chamorro.
I tant, sí, el Siglo sí. d'Oro. Bravo.
Sí, sí. I, aquest, i van crear un estil que semblava que, bueno, que s'ho mengessin tot.
Es va
no?
morir la Paloma Chamorro ara fa uns anys, pobra.
Sí.
Sí, sí, sí,
sí. I aleshores, doncs, el director, el Colomo, és un home que va fer una pel·lícula que era aquella pel·lícula famosa ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Uh-huh.
I va crear un estil. Almodóvar havia fet Pepi, Lucy Bomb i altres xiques del montón. Uh-huh. I van crear un estil de nova comèdia que ara el Colomo ha recuperat d'alguna manera. I la darrera pel·lícula de Colomo, no oblidem que era una que es deia Isla Bonita, que era una pel·lícula molt autobiogràfica que passava a les illes, i aleshores doncs, aquesta és completament diferent. És com les anteriors. Una pel·lícula molt divertida, és molt divertida, en la que, si l'analises després una mica bé, no s'aguanta, perquè veus que les reaccions d'això del baile lo cura todo i d'això... Bueno, però bueno, s'accepta.
He trobat una cosa molt graciosa per internet i és que és de la pel·lícula, és la banda sonora, la cançó principal de la pel·lícula és El hombre lapa. I és una coreografia que ensenya la professora de ball a les seves alumnes, la Carmen Maig i les amigues i tal, i també va i tal, que és la que sentim de fons. Doncs a internet he trobat que la Century Fox, en el perfil de Facebook, per fer promoció de la pel·lícula, han agafat l'actriu que fa de professora de ball amb un tutorial de com bailar el hombre lapa, o sigui, com aprendre a ballar la coreografia de la pel·lícula. És que ho he vist avui al matí mentre esmorzava, dic, ostres, dic, per fer promoció a la pel·lícula,
és
i,
que
i han fet
que
un vídeo.
El clip aquest de l'hombre lapa, que és un clip que surt partint de l'inici de la pel·lícula, que és un inici molt creatiu, realment molt original, molt impactant, que no l'explico perquè no vull fer un spoiler ni del principi, ja, però que és molt, 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 molt divertit al principi, i a partir d'aquest, de l'ombre lapa del videoclip, pues es munta tota la resta de la pel·lícula. És una pel·lícula molt divertida, ja et dic, no resisteix un anàlisi argumental a fons, perquè veus que hi ha unes inconsistències, però com que els actors ho fan molt bé, el Paco León, la Machi sobretot, la Machi està esplèndida, canta, balla, actua i és divertida, i la pel·lícula és d'aquelles que fa passar una estona agradable.
Però és que de vegades tampoc no cal justificar absolutament tot, vull dir, el cinema també està per permetre's algunes llicències.
D'acord, però estic d'acord això, però això hi ha la diferència entre una pel·lícula distreta i una pel·lícula que, per exemple, pot ser una obra d'art.
Ah,
tu agafes, per exemple,
correcte,
una de Billy Wilder, em falta ser loco, per dir alguna cosa, que, doncs que fa riure molt i al mateix temps pues, té aquesta cosa de que tot està coherent, tot s'ha medit, tot està... És diferent,
sí.
Entens? És
sí,
una
sí,
diferència.
Sí, sí.
Una diferència substancial.
Molt bé.
Molt bé.
La crítica què diu?
Doncs la crítica, he trobat una crítica a Cinemania que diu que l'atractivo principal de la pel·lícula és el reencuentro de los dos habitantes más famosos de la catòdica Esperanza Sur, Aida i el Luisma. Ho diu en relació, Esperanza Sur era el barri on se suposava
sí,
que vivien l'Aida i la sèrie. Eh que sí, Àngel?
Sí, que sí, que sí.
Digues Pamplona.
Què t'ha passat a la boca?
No sé. És que ho has de la pel·lícula de Dràcula.
Mira, saps què? Que d'aquí una estona busquin a Cugat.cat perquè et veuran.
Sí, sí, ara.
Que vegin la teva imatge. Més val una imatge que mil paraules. Àngel, moltíssimes gràcies.
Adéu.
Bon cap de setmana. Adéu-siau.
Em poso